Sense el ressò del drink i el brill de l'or malvat, voldria anar pel món com el món no en té cura. Que trobés pel camí la noia jove i bruna i la pogués besar, l'altra després de l'una. Abans una tonada i després un bell cant.
Com ens agrada començar una entrevista escoltant Enric Casasses recitant a Salvat Papasseit en un dels poemes més polits que té, Sense el ressò del drink, en aquest cas del llibre La gesta dels estels de 1922, i la música d'en Pascal Comelat. I hem volgut acompanyar aquesta introducció al nostre següent entrevistat amb aquesta música composada, la música des de la Catalunya Nord, des de França. Ara entrevistarem a un autèntic colós, en Jean-Marie Del Moral, que la setmana vinent serà a Formentera.
Un altre caminant. Pogués jo anar pel món sense el ressò del drink i el brill malvat de l'or.
Jean-Marie Del Moral és fill d'exiliats republicans espanyol i neix a França l'any 52. La primera vegada que va entrar a l'estudi d'un artista era molt jovenet, era l'any 78, i aquest artista, en l'estudi del qual s'hi va ficar dins, en Jean-Marie, no era altre que en Joan Miró, a Mallorca. Des de llavors, durant més de 40 anys, ha fotografiat en els seus tallers la major part dels més grans artistes i escultors del segle XX, de Joan Miró a Ai Weiwei, aquest artista controvertit, indescifrable, que és Ai Weiwei, des de la Xina. Té un llibre molt conegut sobre un altre artista balear, que és Miquel Barceló, i sobre aquest llibre ve a parlar, sobre Miquel Barceló, ve a parlar en el Formentera Fotogràfica, que, com recordeu, comença just d'aquí una setmana, amb alguna entrada encara lliure, amb alguna entrada encara solta que podeu comprar. Recordeu, si sou de Formentera, amb el 50% de descompte. Ell, en Jean-Marie, ha publicat a les grans publicacions internacionals de tot el món, i la seva feina és molt i molt apreciada. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al de Far a Far, per la gent de Formentera i a Eivissa.
Home, gràcies a vosaltres. Estic molt orgullós de poder participar en aquest festival de Formentera, perquè realment és un festival excepcional. És un festival discret, que són els millors, els festivals discrets, i és un festival d'una gran qualitat de fotògrafs. Pensar que vindrà un personatge com Ramon Massats és un privilegi extraordinari. Estic molt, molt orgullós de poder venir la setmana vinent a Formentera.
Mira si té qualitat aquest festival, que han aconseguit que hi vagis tu.
Però ja et dic, per mi és un plaer, és un gran honor.
Escolta, quina és la teva relació amb Formentera, vivint a Mallorca? En fi, deus haver vingut alguna volta per aquí, no?
He vingut, però vaig venir molt poc temps, ja fa uns quants anys. És a dir, que això va ser, si record bé, va ser el 2006, I vaig passar molt poc de temps, però amb aquesta idea de tornar, no? I moltes vegades pues, sempre dius, mira, un dia tornaré, i un dia t'inviten a un festival com aquest, i és l'oportunitat magnífica de compartir moments amb la gent de Formentera.
Mm-hmm. Una illa, a Formentera. Tu des del 2013 en vius a una altra. Per què? Per què escollis viure a una illa? És per Mallorca, pel seu magnetisme en concret? I si fos a les muntanyes, si Mallorca existís a les muntanyes, aniries a les muntanyes? O per què t'agrada aquesta idea del confinament, de lo finit permanent?
Bueno, la idea de l'illa és, em sembla avui més que mai, una idea molt, molt moderna, no? És a dir, que jo sempre m'he considerat confinat molt abans del confinament. És a dir, que vivim aquí sense televisió, només amb llibres i amb amics i amb somnis, no? Que és la millor forma de viure, també. I la illa, pues, és un concentrat d'energies molt potentes i molt, molt fortes, perquè estan en un espai reduït, i això te transmet una poètica que és molt, molt interessant. És molt interessant. I també s'ha de dir que el paisatge mallorquí, tant com el paisatge de Formentera o de Menorca o d'Eivissa, és un paisatge molt profund i molt preciós, primer, i després que comunica moltes coses, no? Que transmet moltes coses.
Escolta, vens a xerrar en la teva ponència d'en Miquel Barceló i la seva vida pintant. Tu vas fer el llibre Barceló, fotografies editat doncs, per editorials tan potents com Thames en Hudson, Steady, La Fàbrica i Actes Sud. Barceló. Comences amb Miró quan ets molt jovenet i et consagres amb Barceló. Tota Mallorca. D'alguna manera, el viatge prossegueix i acaba amb Barceló.
Sí, bueno, tot això s'ha fet d'una forma quasi inconscient, però també l'atzar és una cosa... És una cosa magnífica, perquè jo quan vaig fotografiar Miró mai hauria pensat... Primer, el fet d'entrar a l'estudi de Miró va realment ser determinant per mi, perquè vaig decidir a partir d'aquell moment de fer fotos sobre l'estudi d'un artista com un espai mental, no? Sempre Miró deia que un estudi és una cova, pues és veritat que jo he intentat passejar per aquestes coves i agafar amb fotografies detalls d'aquestes coves que poden contar l'imaginari d'un artista, no? I doncs amb Miquel, pues, és veritat que Miquel ens vam conèixer l'any 85 a París. Miquel estava preparant la seva primera exposició a Nova York, que va estar a la Galeria Leo Castelli, i vaig tenir un xoc enorme a l'entrar al seu estudi, i realment vam parlar amb Miquel, i el temps ha fet que aquesta relació ha determinat una mirada meva com a fotògraf, i ell el fet de continuar la seva obra, no? I jo sóc una mica amb ell, tenim unes cites no pactades, sinó que tot se fa d'una forma molt natural, i cada sessió és com un capítol nou al procés creatiu de Miquel, i m'agradaria molt que aquesta feina, que és inacabada, i si tenim vida la voldria continuar fins al final de la vida, no? És contar amb fotografies com una fotonovel·la, la vida d'un pintor, la vida, no la vida, sinó el procés creatiu d'un pintor i l'imaginari d'un pintor. I és veritat que Avui jo fent no me'n donava compte, però hi ha gent que em diu això és mai s'ha fet al món de l'art, i potser és veritat que mai s'ha fotografiat un artista fent feina al llarg dels llocs que, i dels seus viatges i dels seus estudis d'una forma tan conceptual, diguéssim, no? Perquè el meu és això, és intentar comptar un procés creatiu, que és un procés poètic, que és un procés que no està preparat per res, és a dir, que és el pas de la vida, no? I és el que m'interessa, perquè la fotografia té aquest poder de registrar i d'aturar uns moments fundamentals, i això és el que sempre m'ha interessat i que encara m'interessa més que mai avui.
De Miquel Barceló sabem que porta el límit físic pràcticament al seu art creatiu, la pràctica de la pintura. Deu ser molt agraït, no?, de fotografiar. Deu ser una petita aventura cada cop, no?
Bueno, agraït no ho sé, però és un diàleg. Amb Miquel tenim una relació d'amistat silenciosa, no? Jo és a dir que és una persona, no sol Miquel, jo sempre he respectat molt a la intimitat d'un artista, i jo no vaig detrás de Miquel cada setmana, és a dir que de vegades en quan ens truquem, ens veiem, i cada vegada per mi descobrir el que està fent Miquel són dues coses. Primer, sempre és una sorpresa, i després és una part nova del tema meu, no? I és a dir que aquest recorregut paral·lel, diguéssim, pues em sembla interessant, perquè jo aprenc molt de Miquel, i potser Miquel, al veure les fotos que faig, pues també li revelen unes certes coses, no ho sé, és també la relació que té amb l'espai, la relació que té com quan comença una obra i quan ell considera que està acabada, tot això, també la llum, la forma d'acumular els objectes o tot el que defineix a Miquel, és a dir, el bestiari que té, és a dir, té una relació amb el món animal que és molt interessant, i tot això és part de la història de Miquel, i també al final me dono compte que és part de la meva avui.
Com vas aprendre a fer fotografies? T'ho pregunto perquè llegim, sabem, que tu dius a tu mateix que ets fotògraf perquè t'agrada la pintura, la literatura i el cinema. Però explica'ns, com vas aprendre a fer fotografies tu?
Bueno, jo la veritat és que quan tenia 12 anys vaig decidir ser fotògraf.
Sí, eh?
Que pot semblar una mica estrany, però això va venir perquè tenia un mestre que era un home magnífic, que era un aficionat a la fotografia, i que ens portava a classe càmeres, i no sol era un enamorat de la fotografia, sinó que també era un enamorat dels ocells. I doncs feia fotos d'ocells, i jo també sóc un enamorat dels ocells. Mm. I doncs aquest senyor ens feia projeccions de diapositives, i era molt fascinant. I un dia record que va portar un teleobjectiu i ens va fer mirar a tots els alumnes a la càmera, no? I va ser una cosa màgica, va ser un descobriment sensual extraordinari, i vaig decidir deixar l'escola, i als 14 anys pues, vaig deixar realment l'escola i vaig entrar com a ajudant de fotografia a una empresa d'aeronàutica, que era una empresa que feia les capses negres dels avions, no? I vaig poder aprendre tota la tècnica de fotografies de l'estudi, amb càmeres de placa, il·luminació i tot. I va ser, després se van fer les coses d'una forma natural. Jo volia fer reportatges, i vaig començar a col·laborar amb la premsa, i vaig ser fotògraf de la plantilla del diari L'Humanité, que encara és el diari del Partit Comunista Francès, i era un diari que tenia una política de la imatge molt, molt, molt destacada. A l'Humanité han col·laborat gent com a Cartier-Bresson, com a Marc Ribou, com a Robert Doisneau, com a William Klein, gent... Bueno, i doncs era realment una oportunitat i potser el millor lloc en aquella època per moure's en el món de la fotografia. I les coses s'han fet d'una forma natural. Després vaig viure 5 anys als Estats Units i bueno, també vaig descobrir els grans fotògrafs americans com a Paul Strand o com a Walker Evans o Manuel Álvarez Bravo, i va ser, tot s'ha fet d'una forma, diguéssim, natural amb el pas del temps, i és lo bo de la vida també, és no tenir, deixar-se portar també per els esdeveniments i aprofitar de cada oportunitat per aprendre més, no?
Fotografies indistintament en color i en blanc i negre.
Sí, per mi no hi ha cap diferència entre color i blanc i negre. I a més jo penso que si una foto és bona, avui amb el digital ho podem confirmar, si una foto és bona en color pot ser bona en blanc i negre, no hi ha cap problema. Igual que com deia Cartier-Bresson, si mires una foto, per la composició de la foto, si la mires, si la poses davant d'un mirall i si la foto al devers és encara té una composició que és bona, és a dir, que la composició és bona. Pues a mi em sembla que és el mateix amb el color i el blanc i negre. Si una foto és bona en blanc i negre, pot ser bona en color i igual de color al blanc i negre. Perquè també si no funciona bé la cosa, és que potser el fotògraf ha intentat anar massa a un punt espectacular i molt decidit, no? Però a mi m'interessa molt el fet de deixar les coses una mica tal com són, no? I no buscar massa a conceptualitzar les coses.
Estem xerrant amb en Jean-Marie del Moral. Realment, de vegades crec que no som conscients de la sort que tenim d'aquest Formentera Fotogràfica celebrant-se aquí a Formentera, perquè ens dona l'opció d'escoltar, de veure entre altres gent, a personalitats com ell i d'altres amb els que ja hem xerrat, i de retruc doncs en altres, en aquesta ràdio de Formentera i Eivissa, doncs entrevistar-los. Mira, per acabar, el que et deia abans, aquest soc fotògraf perquè m'agrada la pintura, la literatura i el cinema. Et vull preguntar sobre la literatura i el cinema. Mira, potser t'ho hauria d'haver dit abans, però literatura, deixa'm preguntar-te, un llibre que hagi sigut capdalt en la teva vida, que t'hagi acompanyat, que el tinguis sempre en ment, i alguna cosa més recent que t'hagi agradat en la literatura.
Bueno, a la literatura hi ha un llibre de que és el Robinson Crusoe, que jo record quan, i que també, mira, tracta de la illa, no? Que és una cosa potser inconscient també, però sí, és un llibre magnífic. És un llibre, quan ho llegeixes i tens 7 o 8 anys, és un viatge poètic magnífic, i moltes vegades tinc aquí una edició molt, molt antiga, i moltes vegades ho rellegeix, no? I és clar, la literatura és realment una altra forma de fotografiar, tal com la fotografia és una altra forma d'escriure, no? I tot va lligat, i és molt important. I avui hi ha molts llibres que m'agraden molt. L'últim llibre de Irene Vallejo, que conté realment la història dels llibres, i és un llibre magnífic perquè està molt ben escrit i aprens molt de tot el que ens ha construït, no? Que és, al final, si vivim, és sort als llibres. Els llibres han estat i són fonamentals. Això d'una banda, i també ara estic llegint un autor francès que m'agrada molt, que és Olivier Roland. Olivier Roland és un escriptor que també se dedica a temes que no són els temes que són més destacats avui, no? Però acaba de publicar un llibre que es diu vider les lieux, buidar els llocs, no? I resulta que estava fent una mudança del seu pis de París i aprofita per analitzar la seva biblioteca i contar tot el que hi ha, tot el que està detrás d'aquests llibres, la personalitat de l'autor, com ha arribat el llibre a casa seva, i és un poema extraordinari al final. I aquest tipus de literatura avui és la que m'interessa més, no? Però n'hi ha molts, molts, molts a Espanya, hi ha uns escriptors extraordinaris, i hi ha, bueno, i estic molt content que també les llibreries i els llibres, després de la pandèmia, molta gent ha descobert el plaer que era de llegir i integrar-se en un llibre, no? Que és magnífic.
Precisament de la pandèmia, ara que esmentaves, mireu les recomanacions d'un avesat lector, que parlaves de Defoe, no? Amb aquestes memòries a l'any de la pesta que van tornar a ser vigents durant la pandèmia, i després aquesta Irene Vallejo, que va fer jove, de 42 anys, que va fer el gran salt amb aquest boca orella del Infinito en un junco, tot i que té una extensa obra. I m'apunto aquest, Olivier Roland.
Sí, hola. S'escriu R-O-L-I-N. Olivier Roland.
Ah, d'acord.
Ha fet a Espanya, s'ha publicat El Meteorologo, que és fantàstic, és un llibre extraordinari. I també volia afegir que una de les coses que he viscut fa poc és que vaig estar a Cuba fa poc per una revista que es diu Holiday, i vaig topar amb l'escriptor, l'hombre que amava los perros, no? El cubà.
Tu dius t'ho dic. L'hombre que amava el... Espera't, que ho estic buscant... Sí, Leonardo Padura, sí, que té el detectiu, el seu comissari, no me'n recordo com es diu, però sí.
Sí, sí, sí. I també va ser una trobada magnífica, perquè és un gran escriptor, i realment aquest llibre, L'hombre que amava los perros, és magnífic.
Té un llibre gros, record.
Sí. Preciós.
Molt bé. Les recomanacions, mireu, i et preguntaria també de cinema, però estem fora de temps, Jean-Marie. Ell ho explica, que és fotògraf perquè li agrada la pintura, la literatura i el cinema, i perquè intenta fer fotos com un pintor, la composició li sembla essencial, com un escriptor contant una història i com un director de cinema amb seqüències seguides. És així, no?
És així, ho intentem. No sé si ho aconseguim sempre, però ho intentem.
Doncs el podrem escoltar en aquesta ponència, en aquest Formentera Fotogràfica, que ja comença d'aquí una setmaneta. Només alguna entrada encara disponible. No feu tard, no us ho perdeu, formenterers, formentereres, teniu descompte del 50%. Un autèntic plaer parlar amb tu aquest matí.
Compartit, amic, compartit. Moltes gràcies.
Una abraçada, bon dia.
Una abraçada. Adeu, bon dia.